Paraules de vida, un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre convidat és el jesuïta Josep Maria. Ell presenta, a través de Fragment Editorial, el seu últim llibre, que té per títol Un present que s'eixampla, el temps i la vida espiritual. És un assaig sobre el temps i una invitació a viure de manera diferent la realitat temporal que ens constitueix. A l'era de l'acceleració i la dispersió ens cal, com defensa l'autor, connectar cada present amb l'eternitat, tot obrint-nos a una vida molt més plena. Avui, en Josep Maria és el nostre convidat. De seguida el saludarem, però com sempre, us recordo a la portada que a la recta final del programa tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Josep, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia, moltes gràcies.
Com hem dit a la portada, avui ens acompanya per parlar d'aquest nou llibre editat a través de Fragment Editorial, Un present que s'eixampla, el temps i la vida espiritual. No sé, Josep, si és una mica un assaig com un manual per aconsellar-nos de quina manera hem de viure el temps i sobretot perquè sigui viscut amb plenitud.
Sí, és un assaig i, per tant, com un conjunt de, que té un, inclou com un esquema i està pensat en base en reflexions sobre el temps, però es tradueix en pràctiques que aconsello a la gent perquè visquin el temps, la seva immersió en el temps, d'una manera més plena. El temps és una realitat complexa perquè té moltes capes. Hi ha el temps de la física, el temps de la biologia, el temps de la vida, dins dels quals nosaltres en la vida humana apareixem en un moment d'aquests fluxos del temps, la història humana, però immersos en aquest temps estem immersos en aquest temps que és complex, però aquest temps al mateix temps no és un escenari en el qual ens movem. El temps entra íntimament en les nostres vides. Uh-huh. I, per tant, és una realitat complexa, una realitat íntima, però al mateix temps és una realitat maleable, com quan un escultor té fang a les mans i pot donar-li forma de manera que emergeixi la bellesa o de manera que visqui una vida més plena. O sigui, nosaltres podem fer coses perquè aquest temps que és complex i que ens entra a dintre, ens permeti viure amb més plenitud.
Uh-huh.
És una mica...
Uh-huh. I ho fas a través de quatre dimensions, no? Si analitzes el temps del present, entre el naixement i la mort, també la vida humana, la història i l'eternitat.
Exacte. Per dir-ho així, per on podem entrar en aquest flux del temps per viure amb més plenitud, el primer pas que proposo és que entrar a través de cada moment, perquè cada moment del temps, cada instant, viscut en plena consciència, en plena atenció, es converteix en el que Màrius Torres, que és un inspirador d'aquest assaig, diu un present. I quan vivim en plena atenció i no amb una atenció dividida a cada moment, descobrim aquesta riquesa que hi ha en cada moment i aquesta és la base per després anar ampliant la riquesa del moment en diferents intervals. Del moment, el primer interval d'ampliació és la vida humana, la nostra vida des del naixement i la mort. El segon moment d'ampliació és la història, dintre del qual està la nostra vida humana, i és la història que comença amb el Big Bang, segueix amb el començament de la vida, segueix amb el començament de la humanitat. I en aquesta història, endarrere i endavant, i finalment, el salt cap a l'eternitat. Perquè el lema que inspira aquest llibre és un vers d'un poema de Màrius Torres, que es diu el poema es diu El present, i aquest verset diu: l'eternitat és sols un present que s'eixampla. Per tant, si nosaltres volem arribar a la plenitud, al que és l'eternitat, Déu, hem de començar per cada present. Aquests quatre intervals.
És a dir,
el present, la vida humana, la història i, finalment, l'eternitat.
No vivim el present pensant en l'eternitat, no? En aquesta societat que ens toca viure, que és tot efímer, que és tot accelerat, que no parem a pensar.
Exacte. O sigui que quan ens accelerem, no ens parem prou a descobrir la immensa, la infinita riquesa que està continguda en cada moment, en cada present, com diu en Màrius Torres. I li diu el present en majúscules, perquè és un moment del temps en el qual el que és més gran, l'eternitat, hi entra amb tota la seva densitat. Per això diu, posa present en majúscules. L'eternitat és sols un present en majúscules que s'assembla. Per això, doncs, pràctiques per cada un d'aquests quatre intervals temporals. Després d'explicar-lo, explico quines pràctiques podem fer per viure'l amb més plenitud. Què podem fer per viure el present amb més plenitud? Què podem fer per viure la nostra vida humana amb més plenitud? I què podem fer per ser conscients de viure en la història del cosmos amb més plenitud? I què podem fer, quines pràctiques espirituals podem fer per connectar amb l'eternitat, que és aquesta dimensió que està més enllà del temps?
Pràctiques espirituals que les de diverses tradicions religioses, no? No et quedes només amb una.
Sí, i té a veure amb... Perquè he estat treballant durant molts anys, durant classes de religions del món a ESADE, i porto temps llegint no només teologia, sinó textos d'espiritualitat vinculats amb les diferents tradicions religioses. Però, a més, també amb pràctiques espirituals que es deriven d'obres literàries, de la tradició occidental, de cinema. O sigui, aquest llibre, a més de tenir reflexions filosòfiques, hi podreu trobar petites cites d'històries que venen de la literatura o del cinema i que ens parlen sobre aquesta riquesa del present i com poder viure'l amb més plenitud. Aleshores, per exemple, trobareu part de American Beauty, aquesta pel·lícula American Beauty, una altra part del Festí de Babet, que és una altra pel·lícula, unes quantes cites de les cartes de Rilke a un jove poeta, o una història d'una noia jove, adolescent, que està amb un càncer i que està passejant està en un parc fent una festa amb la seva família i que sent que el temps, doncs, que la seva vida se n'anirà més enllà del final de la seva vida biològica. Hi haurà cites del llibre de Tobit, el llibre Antígona. O sigui, hi ha molta literatura també que està tota posada dintre d'aquest assaig, que té una certa com consistència, diguem, formal, però que està forrat o està farcit de cites que venen de diferents camps, a més de pràctiques espirituals de tradicions religioses.
El temps, per tant, és diferent, Josep, si el veiem des de la perspectiva de la física, de la filosofia, de la biologia, no? De la vida espiritual.
Si anem a la cronologia, en aquest present que és tan ric i a través del qual i que està travessat per les línies del temps, és com una nina russa que està en la nina russa que està més a dintre de totes les nines, és el moment present. I aquest moment present està recobert d'un temps, d'una altra nina russa, que és la nostra vida biològica des del que naixem fins que morim. Però aquesta segona nina russa està dintre d'una altra nina russa més ampla, que és la història de la humanitat, des del començament de l'home cap endavant. Uh-huh. Però aquesta altra nina russa està dintre de la història de la vida, que va néixer a la Terra dintre de l'aigua, i aquesta nina russa està dintre de l'última nina russa, que és el Big Bang i la història del cosmos. Uh-huh. I més enllà de totes les nines russes, el més enllà de tot, que cito al capítol sobre l'eternitat, és aquest més enllà del temps i de l'espai, que les tradicions religioses l'anomenen Déu, però que té altres noms en funció de les tradicions religioses o de les creences de cadascú.
Josep, també una qüestió que m'ha agradat aquest llibre, quan parles de l'atenció plena, que parles també de l'admiració, no? I que dius, etimològicament, admirar significa mirar més enllà. I poses exemples, i un d'aquests exemples ens porta fins a Blanes, fins a l'anomenada Portal de la Costa Brava, on hi ha la Roca de Sa Palomera, i aquí també expliques una experiència teva viscuda a Blanes. He de dir que jo sóc de Blanes i, per tant, per això dic que és un apartat del llibre, doncs, que és bonic.
Sí, sí. Si el vols llegir, et convido.
Val, doncs vinga. Fa uns anys, un vespre d'estiu, em passejava pel cim de Sa Palomera, un turó rocallós que s'endinsa al mar tancant pel sud la badia de Blanes. Mentre mirava, allà baix, la gent formiguejant amunt i avall pel passeig de mar del poble, em vaig adonar que l'espectacle que estava contemplant no era representable en una fotografia, perquè cadascuna de les persones que es movien en aquell escenari tenien una història. Havien nascut feia temps, havien crescut durant molts o pocs anys i en aquell moment s'encaminaven cap a un futur desconegut. Era com si la fotografia que el meu cap estava fent espontàniament hagués quedat travessada pel flux del temps que l'ampliava endavant i endarrere, tot passant exactament per cadascuna de les persones. També vaig percebre que l'escenari per on es movia la gent i on m'estava jo, la natura amable d'un vespre d'estiu, estava igualment travessada pel temps, per l'evolució del cosmos i l'evolució de la biosfera, que tots plegats, humans i natura, veníem de molt lluny i ens encaminàvem cap a un futur llunyà. Aquest és el fragment.
Aquest és un per dir-ho així, podria ser un dels pilars, una experiència que a partir de la qual es van muntant les reflexions vinculades amb el temps, i aquí pues, surt pues, la idea del temps de Sant Agustí i altres idees més filosòfiques, però en el fons hi ha aquesta intuïció, no? Que cada moment del temps té una riquesa infinita i que està i podem viure'l quan el vivim en plena atenció, doncs podem viure aquesta riquesa. I amb aquesta riquesa del moment ens projecta cap endavant per viure una vida amb fecunditat, transmetent aquesta joia de viure, transmetent-la endavant cap a les generacions que vindran, en les societats en què vivim, perquè es pugui construir un futur que cada vegada sigui més humà.
Uh-huh. Això, més humà.
Això té a veure amb la vida humana, en el marc de la vida humana, les persones fem compromisos o fem promeses, no? Que vol dir, intentem, de totes les possibilitats que té el nostre futur, perquè està ple de possibilitats diverses, en triem una, perquè triant aquesta possibilitat concreta creem davant nostre el que Hannah Arendt diu, una illa d'estabilitat en la qual podem donar fruit. Uh-huh. Aleshores, jo decideixo de totes les professions que puc tenir, decideixo fer-ne una i deixar les altres. I aleshores, aquesta opció, aquesta promesa de ser un bon pintor, ser un bon empresari, ser un bon polític, ser un bon religiós, ser un bon mestre, això crea una illa d'estabilitat davant meu, aquesta promesa, que permet que jo doni fruit com a, com a empresari, com a polític, com a mestre, com a religiós, perquè aniré transmetent vida pel fet d'haver fet aquesta opció, aquesta promesa, que és la que permet que el futur vagi millor. No? Això és la... I fa que puguem, al final de la nostra vida, puguem dir, ostres, he deixat un llegat en aquest món, he deixat un llegat que és fecunditat i que és vida per al món.
Tens la sensació, potser, de que no vivim la vida en plenitud, el temps i la vida en plenitud? Poso exemples, no? I sobretot ara que vivim en aquesta societat digitalitzada i en la que tothom està exposat a les xarxes socials, no? Quan expliquen, per exemple, casos de malalties greus, no? Que la gent diu, fins ara no he viscut, ara me n'adono de la importància que té la vida i de viure la vida plenament i donant importància a allò que realment té la vida, no? No sé si és aquesta la sensació, la de dir, o amb la lectura d'aquest llibre, no? Ens podem adonar d'això, de viure la vida en plenitud.
Sí. Mira, justament hi ha diferents tradicions religioses i de saviesa que el que demanen, per l'exemple que posaves, el que et proposen és que et facis un viatge cap al futur, això en anglès es diu backcasting, que vol dir que tu t'imaginis que te'n vas cap al futur, fins i tot al moment de la teva mort, que és el que els hi passa a aquests que estan malalts, i t'imaginis el moment de la mort, abans de morir, i diguis, però jo què he fet en aquest món? I davant d'aquest moment important de la vida humana, després te'n tornis cap al moment present i diguis, allò que, posant-me en el moment de la mort, se m'ha revelat com el que voldria deixar com a llegat, és el que he de començar a construir a partir d'aquest moment present. No sé si m'explico amb aquest...
Sí.
Això
sí,
ho diu Sant Ignasi de Loyola, els exercicis espirituals, però hi ha moltes altres tradicions que ens diuen, vés-te'n cap al futur amb la teva imaginació, mira què hi veus allà i després torna al present per fer real allò que has somiat que és important que deixis en el moment al final de la teva vida. Doncs aquesta és una d'aquestes pràctiques espirituals que ens ajudaran a viure el present amb molta més densitat i amb molta més capacitat, doncs, de transmetre vida i al nostre voltant.
Mm-hmm. Josep, no tenim més temps. Se'ns ha fet curt. Des d'aquí, des del Paraules de Vida, el que sí que fem és recomanar aquest llibre, un present que s'eixampla, el temps i la vida espiritual. De fet, al llarg de la conversa has anat explicant també, no, el sentit del títol, no, d'aquest present que s'eixampla, no? D'aquest present que si es viu amb consistència, no? Que si es viu amb plenitud, doncs acaba sent conscient de tot allò que ens envolta. Josep, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
El comentari de Francesc Romeu.
I no marxem sense el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana s'han fet públics dos dels informes finals que han lliurat alguns dels diversos grups d'estudi que el Papa Francesc va crear per tal de descongestionar aquelles realitats complicades que podien fer entrebancar el sínode. En concret, originalment, van ser 10 grups aplegats per temes i que abastaven una gran varietat de matisos eclesials. Entre els àmbits d'estudi principals s'hi trobaven el paper de les dones, incloent la qüestió sobre la participació de les dones en la vida i el govern de l'Església, a vegades referit en el context del diaconat femení, la formació sacerdotal, revisant l'ordenament actual des d'una perspectiva sinodal i missionera, la missió digital, analitzant la missió en l'entorn digital i el seu impacte en les estructures eclesials, les relacions eclesials, mirant el vincle entre els bisbes i la vida consagrada, així com la col·laboració entre conferències episcopals i esglésies locals, la pobresa i la marginació, procurant escoltar el crit dels pobres i de la terra, i, finalment, altres qüestions canòniques i pastorals, com l'estudi sobre la selecció dels bisbes i altres desafiaments doctrinals i disciplinaris. Doncs bé, Per aquest motiu, la Secretaria General del Sínode ha fet públic aquest passat dimarts 5 de maig dos informes clau dins del procés sinodal que estan cridats a influir en la forma segons la qual l'Església elegeix els seus bisbes i afronta també qüestions doctrinals i ètiques complexes. Els documents proposen més participació de les esglésies locals en el nomenament dels bisbes i un nou enfocament de discerniment basat en l'escolta, el diàleg. I en segon lloc, que tinguem cura del llenguatge i anomenem qüestions emergents o sensibles al que abans dèiem temes controvertits. La Secretaria General del Sínode ha publicat els informes finals del grup d'estudi número 7 i número 9, dos documents que marquen noves orientacions en la forma de triar bisbes i abordar qüestions doctrinals, pastorals i ètiques dins l'Església Catòlica. Els textos emmarquen en el procés sinodal en curs i plantegen canvis rellevants tant en el procediment del govern eclesial com en la metodologia per tractar assumptes considerats complexes o emergents. L'informe del grup número 7 proposa reforçar el caràcter comunitari en la selecció dels bisbes, entesa com un procés de discerniment eclesial més ampli i més participatiu. Segons el document, l'elecció d'un bisbe ha d'implicar no només la Santa Seu i els nuncis apostòlics, sinó també les diòcesis, els consells presbiterals i altres organismes locals que podran expressar la seva opinió sobre les necessitats pastorals i sobre possibles candidats. El text suggereix, fins i tot, consultes més àmplies que incloguin laics, consagrats, joves i persones en situació de pobresa, amb l'objectiu de reflectir millor la realitat de cada església local. Un dels elements més destacats en la introducció del concepte de competències sinodals, que esdevé un criteri clau pels futurs bisbes. Entre elles s'inclouen la capacitat de diàleg, la construcció de comunió, el coneixement de les cultures locals i la integració en elles. També es planteja que els nuncis apostòlics adoptin un perfil més clarament sinodal i missioner i que els procediments de selecció siguin avaluats periòdicament per garantir més transparència i coherència. Per la seva banda, l'informe del grup d'estudi número 9 proposa un canvi de llenguatge i d'enfocament en la manera d'abordar qüestions doctrinals i ètiques complexes. En lloc de parlar de temes controvertits, el document introdueix l'expressió qüestions emergents, amb la intenció d'evitar una lògica de confrontació i afavorir processos de diàleg i discerniment. L'informe s'inspira en el llibre dels Fets dels Apòstols i planteja el que denomina un canvi de paradigma en la vida de l'Església, basat en l'escolta, en l'aprenentatge compartit i en la transparència. El text proposa un mètode en tres passos per afrontar aquestes qüestions. Escoltar-se un mateix, escoltar la realitat, reunir coneixements i sabers. L'eina central és l'anomenada conversa en l'esperit, ja utilitzada durant el procés sinodal, que busca integrar l'oració amb el diàleg comunitari. En la seva part final, l'informe aplica aquest mètode a dues situacions concretes: l'experiència de persones homosexuals creients i la no violència activa en els contextos de conflicte. En ambdós casos, el document evita conclusions doctrinals tancades i proposa, en canvi, línies de reflexió i preguntes obertes, convidant a les comunitats locals a continuar el discerniment. Es tracta, per tant, d'afrontar la complexitat sense defugir-la i ser més transparents i participatius en totes les decisions. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Falta un mes perquè es visiti el vicari de Crist a la Terra. Sí, estem contents de rebre el papa Lleó XIV. Com va dir San Carlo Acutis, el jove geni d'internet, la felicitat és mirar Déu. Però per mirar Déu ens pot ajudar molt a alçar la mirada cap a la torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que el Sant Pare, si Déu vol, beneirà el 10 de juny. Tots estem molt expectants davant la visita del Papa, com quan esperem un convidat molt especial del qual hem sentit a parlar molt, però que encara no coneixem. Tenim curiositat i estem frisosos de com serà. Volem rebre'l com cal. Volem que s'emporti un bon record de nosaltres. Fem molts preparatius per acollir-lo, cosa que ens fa estar neguitosos, però també gaudir d'aquest procés. El dia que vingui el Papa serà una festa i volem estar a punt. Per aquesta ocasió ens podem preparar de moltes maneres i justament una seria treballar uns materials que s'han elaborat des de l'Arquebisbat de Barcelona per aprofundir en el misteri de la creu, la persona de Gaudí i la visita del Sant Pare. Els podem trobar a alcalamirada.cat. En aquesta trobada amb el Papa contemplarem la majestuosa creu que corona la Torre de Jesucrist. Sí, alçarem la mirada al cel. Per això el lema d'aquesta visita és «Alça la mirada». És una invitació a acollir Jesús i deixar que renovi la nostra vida. En el passatge de la curació d'una dona encorbada, Jesús redreça la dona i l'allibera del patiment que l'oprimeix. Agraïda, ella glorifica Déu, pot ser ja amb el cap aixecat i amb la mirada al cel. Quan deixem que Jesucrist intervingui en la nostra vida, ens redreça, ens allibera dels mals, ens dona una altra perspectiva i ens fa forts davant de les adversitats. Jesús ens convida que alcem la mirada i ressuscitem amb ell en aquesta vida i poder ser llavor d'amor i d'esperança. Què esperem d'aquesta visita? Jo crec que esperem que toqui els nostres cors, que ens confirmi en la fe, que ens faci valents per viure i anunciar Jesús amb força i sense por. I què espera el Papa de nosaltres? Potser vol que li mostrem la nostra alegria de seguir Jesucrist i que, com Antoni Gaudí, sapiguem portar Déu al cor i estimar-lo sense mesura. Segur que espera trobar una església unida. I el Papa Lleó, com a bon agustinià, ens podria recordar: la unitat és la forma de qualsevol bellesa. Segur també que espera que no oblidem els més necessitats. De fet, la seva primera exhortació apostòlica, Dilexit Te, és una declaració d'amor als pobres en la línia ja iniciada pel Papa Francesc. Farem tot el que puguem perquè el Papa se senti com a casa. Demanarem a Déu que ens concedeixi el do de ser bons anfitrions. També pregarem amb intensitat per la pau al món. Tant de bo que els nostres cors bateguin més enllà de les fronteres i que el nostre clam ressoni amb força. Benvolguts germans i germanes, alcem la mirada i recordem que Jesús va morir per tots nosaltres, per donar-nos la victòria sobre el pecat i la mort. Ens espera la glòria, la felicitat per sempre. Antoni Gaudí ho pensava d'aquesta manera tan bonica i esperançadora. La glòria és la llum. La llum dona la joia i la joia és l'alegria de l'esperit. Que la visita del Papa Lleó XIV sigui ferment de comunió i amor per a les nostres comunitats. Així ho desitjo de tot cor.
Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.